Tríades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner.
Fa uns mesos vam parlar del campus virtual de la Universitat Politècnica de València. Aquest, com ja sabeu, s'anomena Poliformat. Avui parlarem en Plèiades sobre la primera jornada d'usuaris de Poliformat, oportunitats i millores que es va celebrar pel novembre. Per parlar-nos d'aquest tema, comptem novament amb la presència de David Roldán i Martínez.
Hola, bon dia. Bon dia, bon dia.
El nostre convidat naix a València. És doctor enginyer en telecomunicació per la Universitat Politècnica de València. Actualment és analista de la SIC i el responsable de la comprovació que Sakai funcione en un entorn multilingüe. A més del funcionament de la interfície en llengua espanyola, també col·labora amb la Universitat de Lleida en la traducció al català. A més, el nostre convidat té quasi 20 llibres publicats sobre temes tecnològics i diverses ponències en congressos nacionals i internacionals. Des de 2007 és membre de la secció de triatló de la UPB, on participa activament en els campionats que s'organitzen tant dins com fora del nostre territori. Tal com va dir en l'entrevista del mes de setembre, David Roldán tornaria a Plèiades en el moment que hi haguera novetats en Poliformat. I ara ha arribat el moment. David, a qui anava destinada la primera jornada d'usuaris de Poliformat, oportunitats i millores, que es va celebrar el dia 19 de novembre?
Sí, pues, fonamentalment es tractava de recollir suggeriments i inquietuds dels professors per veure com podíem integrar-les dins de, sobretot dins de la nova versió de Poliformat, que suposa que acabarem ficant-la en funcionament el pròxim curs.
I consideres que el nombre d'assistents va reflectir el nombre d'usuaris reals que té aquesta eina?
D'usuaris reals? No, doncs no, perquè no va vindre tota la comunitat universitària, però sí que van vindre molts més del que jo pensava.
Molt bé.
Sí, allí jo recordo que vam estar participant en diferents parts del matí, no? La primera part, Ani i jo, i després crec que Analisa, si no recordo malament, i sí que hi havia un bon nombre de professorat quan vam repartir en estallers i això.
Una representació significativa.
Exactament. Sí, senyor, jo crec que sí. Aleshores, parlàveu que és una jornada de reflexió. La reflexió sobre l'eina de Poliformat. Quin era l'objectiu?
Bé, més que de reflexió, era una jornada de recolliment. El que volíem fer era saber de primera mà què necessiten els meus professors per a tindre una vida més fàcil, acadèmicament parlant, no?
Si fora l'altre seria fantàstic.
No,
Poliforma serveix per a tot.
Per a la segona jornada ho farem. I varen dividir la jornada en dos parts. La primera part era una taula rodona o debats. Els professors deien: a mi m'interessa això, a mi pot ser per a mi siga més útil aquesta cosa o aquesta eina. Per què no porta això d'això? Per què fa això? Jo vull fer aquesta cosa, com puc fer-ho? O si no es pot fer, es podrà, coses dices. I després varen valorar el que s'havia recollit allí i hem publicat al blog de la SIC, que pot accedir-se des de la pàgina principal de Poliformat, les conclusions, i ara estem valorant-les, ja més que valorant-les, avaluant la seva viabilitat, per veure què anem a fer i que no, o què podem fer nosaltres amb els nostres recursos i si pot ser demanar més recursos per on arribem.
Val. I un dels punts que es van tractar en aquesta jornada va ser revisar l'estat de l'eina, no? Com ben bé estàs dient. En l'actualitat, quin percentatge de professorat usa Poliformat?
Bé, usar no tinc les dades. El que sí que és cert és que ara tots els professors tenen accés a Poliformat. I d'una manera o d'una altra sí que fan ús. Ja l'ús que fan ahí ja sí que és molt variat.
No teniu estadístiques?
No, hi ha gent que només utilitza Poliformat per penjar els documents com feia 5 anys enrere amb les microwebs, i hi ha gent que sí que fa un ús intensiu de l'eina. De fet, quasi tots els professors que van vindre a les jornades és per això. Clar, el que no té interès no ve.
Exacte.
No ve. I el que té molt interès i que s'implica, i això és una cosa que està molt bé, perquè no, nosaltres no rebem cases, rebem suggeriments, i això ens ajuda molt a millorar, que és del que es tracta.
Bé, Poliformat ara mateix disposa de funcionalitats diverses, com poden ser les d'aprenentatge, tasques, les de comunicació, com el correu, el chat, el fòrum, i les d'organització i gestió, informació del lloc, estadístiques, etc. El que volia preguntar-te és, en la jornada, quines foren les últimes novetats que vau anunciar sobre totes aquestes funcionalitats?
En la jornada no anunciarem res, perquè es tractava de recollir, no d'anunciar. El que sí que hem fet, que ja són disponibles i pense que estan publicades també al blog de la SIC, ja m'ha aplicat unes quantes, no puc dir-te ara exactament el nombre, però jo pense que 10, o entre 10 i 15 ja, i en els pròxims mesos espere que podem aplicar unes quantes més. No vaig a dir quines, perquè si no... novetats
que heu tret a partir dels suggeriments no, que vos va fer la gent en la jornada.
Sí. El que sí que les últimes novetats, per exemple, són la versió mòbil per a Poliformat, que ja està disponible. I de fet, si tu entres a la pàgina principal de Poliformat, tenís un botó que posa Poliformat mòbil o versió mòbil, no me'n recorde. I després tenim una manera d'estendre la part central de continguts. No? Una de les queixes més freqüents era que no tenies quasi espai per escriure el que fora. No? Hem fet una possibilitat que és contraure el menú de navegació de l'esquerra i aprofitar l'espai que deixa per a que siga.
Una mena de bloc de notes. Per a que
no, és que el que fa és contraure el menú de navegació i desapareix,
sí.
I com que desapareix, la part central agafa aquest espai. Doncs tu pots aprofitar-lo per a treballar. Si vols que aparegui una altra volta el menú de navegació, doncs fas clic en una icona i torna a aparèixer i pots tornar a navegar.
Això era per a continguts, era?
Això és en general.
En general, ja. Després, el que volíem que ens comentaris de les eines de què disposa actualment el Poliformat, i quina és la que empra més el professorat? Perquè allí, quan es van repartir en els tallers, doncs vam observar que la gran majoria se n'anà a exàmens. Doncs, i després seguida de continguts, trobo jo, no?
Sí,
trobo que va ser així, però... Això és la meva impressió, però vosaltres quina impressió us va fer?
A veure, majoritàriament la més utilitzada és l'eina de recursos, perquè és una mena de repositori on deixes la documentació, val? Però com que és una eina molt simple, no té massa secrets.
Molt simple, però que usem moltíssim.
Sí, no, però que l'ús és molt simple. on varen recollir més suggeriments font en tasques i en exàmens. I bé, hem avaluat els suggeriments i sí que jo puc dir que sí que anem a fer millores. Que no puc dir encara és quan, però sí que anem a fer-les.
I quina és la valoració que feu dels tallers que es van proposar per tal d'aportar idees i suggeriments a l'hora de millorar les eines que usa el professorat?
Doncs molt positiva. Com he dit abans, a nosaltres ens encanta rebre crítiques constructives o suggeriments perquè ens ajuda a millorar, que és el que volem fer. Si el nostre objectiu és tindre els nostres usuaris
contents,
feliços. Sí. Saps? Però una persona feliç no genera queixes.
Exacte. Així.
Clar, com més suggeriments, millor, perquè normalment els estudiem i si podem els fem. Doncs jo m'agrada animar la gent a que no queixi, però sí que aporte. No? Les queixes no valen per a res. El que has de fer és, a mi no m'agrada això, però m'agradaria que fos així. O haveu pensat en fer aquesta cosa d'aquesta manera o d'una altra? Això és el que ens ajuda a millorar i això és el que volem fer.
No es tracta de queixar-se simplement per desfogar-se, sinó d'intentar que això servisca per a millorar. No?
Per desfogar-se, pues, anar a futbol. O...
per exemple. Molt bé. I bé, llavors us van plantejar molts canvis pel que veig en les eines de la plataforma. Hi ha algun que vulguis destacar o que es repetirà més, algun suggeriment que es repetirà més?
Sí, pot ser més flexibilitat a l'hora de treballar en grups. Mm-hmm. Pot ser. Jo crec que sí, tant en exàmens com en tasques. O també en l'automatització d'algunes tasques que freqüentment fa el professorat i en això estem treballant.
Mm-hmm. Però poder res fer sense haver de, diguem...
Sí, per fer la vida més còmoda. El fent un clic... En compte de 3, si tu pots estalviar-te 2 clics, pues millor que millor.
També. Sí, sí.
Després, volíem comentar-te cada quant de temps soleu realitzar canvis en el poliformat. Ara teniu tots els suggeriments. Recordem una migració que, de fet, és quan vam ja contactar aquest estiu. Sí. Cada quant de temps soleu fer els canvis?
Depèn del canvi en qüestió. Nosaltres fem canvis quasi totes les setmanes.
Quasi totes les setmanes?
Sí, de fet, normalment Poliforma s'actualitza cada 2 dies. Cada 2, cada 3, depèn. Per què? Perquè si sorgís alguna incidència, cal apanyar-la. Doncs hem d'actualitzar el Poliformat. El que sí que no és tan ràpid és incorporar noves funcionalitats, diguem-ne, espectaculars. Perquè la gran majoria de canvis que apliquem setmanalment són ocults que ningú pas el veu, no? Però Poliforma s'actualitza totes les setmanes.
Sí, de fet, en l'eina de estadístiques, última sí, actualització, tiix el dia i tiix l'hora, si no recordo malament, sí, també, no? Sí. Perquè estàvem comentant amb una companya que estava actualitzant-se el lloc i li dic, mira, no tens la teua entrada registrada perquè s'ha actualitzat aquesta hora i aleshores sols m'ha recollit a mi, no? Estàvem comentant això, o sigui que sí que podem això comprovar perfectament.
I referent als canvis que es fan, són igualment de tipus tècnic o de contingut? O d'un tipus se'n fan més que l'altre?
Hi ha de tot. A veure, de tècnic no, de canviar alguna llibreria o alguna cosa així, no es fan massa perquè és un entorn, diguem, tecnològic bastant controlat. Són més a prop de l'usuari final. El que passa és que són canvis els que fem setmanalment, no massa espectaculars. Per exemple, hem posat en producció la versió mòbil i això sí que es veu perquè és molt a prop, és a la vista, saps? Si tu si tu ara actualitzes Polyformat per a que el títol en compte de 50 caràcters siga de 99, això no és molt visible. Doncs pareix que no actualitzem res, però nosaltres actualitzem Polyformat, ja et dic, dos dies a la setmana, i a setmanes que tres. Sí, estem actualitzant constantment. És el motor.
Encara que no salti a la vista, però
no,
vosaltres
sí, sí.
Esteu ahí.
Sí, 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 sí.
Abans estaves comentant la tecnologia mòbil. Mm-hmm. Ens pots explicar una miqueta això de què va?
De què va?
Sí, un poquet de què va, com ho podem veure? Perquè no...
Sí, a veure, si tu et connectes a la pàgina principal de Polyformat, tens una icona que permet que posa, diu portal mòbil, crec que és portal mòbil.
No tinc la memòria, sí, tinc sí. El que és la pestanyeta, però ja
sí,
no m'he quedat en
sí, el nom. Sí, és portal mòbil. Si tu punxes allí i fas clic, et permet connectar-te del teu dispositiu mòbil. Uh-huh. Pots forçar la connexió d'aquesta manera, és pulsant, però a més, Polyformat detecta automàticament el tipus de dispositiu que tu eres. I si eres un dispositiu mòbil, doncs t'envia directament a la versió mòbil de Polyformat.
Uh-huh. Comparant de dispositius mòbils, es refereix concretament a què? A...
Pues, per exemple, un telèfon mòbil que... És clar que no tots els telèfons mòbils són suportats, clar, mm-hmm. La gamma és molt ampla, però, per exemple, si tu et connectes en qualsevol telèfon, un Nokia que tinga connexió wifi, per exemple, mm-hmm. T'enviaria directament a la versió mòbil de Polyformat. Si tens un iPhone o un iPad, mm-hmm. ahí no t'envia directament, però si tu preferixes veure la versió mòbil en compte de la versió normal, uh-huh. Pulsant la icona veus la versió mòbil. Però he de dir que la versió mòbil només està pensada ara per a consultar informació, no per uh-huh. no per exemple fer un examen o només per consultes.
I quin avantatge té usar la versió mòbil des d'un dispositiu mòbil?
Doncs que el dispositiu mòbil normalment el portes a l'abast de la mà i l'ordinador no tant.
Ja, però, si tu però no, el que volia dir
no,
és...
Funcionalment cap, perquè de fet és, funcionalment és més reduïda. Yeah. Però et dona la comoditat de si estàs prenent el sol a la platja, mm-hmm. poder consultar mm-hmm. en la mà, no en el portàtil, sí, sí. La informació que tu vulguis.
I m'havia semblat entendre que des d'un iPhone, per exemple, tu et pots connectar tant en la versió mòbil com en la versió normal, diguem.
Sí, sí.
Ah, i per això diria que tindria algun avantatge en aquest cas
la mobilitat. La mobilitat. No, en aquest cas, no. Si en aquest cas, no. La versió diguem, completa és més completa.
Molt bé, la versió convencional. No?
Sí.
Molt bé. Jo, bueno, no sé si te volia dir alguna cosa.
Volíem comentar que ens comentaràs sobre canvis, però més o menys ja ens ho has comentat, que perquè es materialitza un canvi, doncs depèn del que s'ha demanat,
sí,
i dels recursos que en aquest moment teniu i disposeu.
Sí, normalment si és el resultat d'una incidència, l'actualització és immediata, perquè si estem parlant de dilluns a divendres es fan dos o tres actualitzacions, doncs si no la tens el mateix dia, la tens al següent o al següent. El que sí que triguem més temps és en els suggeriments, perquè com que no són tan urgents, en la majoria dels casos cal passar per un procés d'avaluació, uh-huh. i com ens agrada fer les coses bé, l'avaluació la fem com deu de fer-se. Si tu vens i em dius, jo vull fer això, jo no puc dir-te ni que sí ni que no, sinó em paro a pensar i avaluar exactament el que entén, el que suposa. Uh-huh. No? Sí, perquè pot ser que el canvi sigui senzill o pot ser que afecte altres aplicacions de la universitat. Doncs totes aquestes coses han de fer-se en cap i en seny.
Bé, jo hauria fet una pregunta un poc complicada.
Va, dispara.
Si volguérem elaborar un decàleg de bones pràctiques de Polyformat, quines són? Ostres. Que hauríem de col·locar en el decàleg.
He de dir-te 10 ara? 10?
Clar, per això dic que és complicada.
Si no 10, com que és divendres en 2 o 3, ja ens conformem.
Ja mos apallem.
Les bàsiques. El decàleg sí, no, si del pot bon ser, poliformador.
Pot ser més que les 10.
A veure.
La primera és consultar la zona d'ajuda.
La zona d'ajuda.
¿Vale? Perquè moltes dels suggeriments ja estan fetes. ¿Sabes? El que passa és que tu, clar, jo com també soc usuari, pues també és el que passa. Tu et trobes algun problema i el primer que fas és queixar-te.
Estem prenent de punts,
Sí, 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 sí. Cap problema.
Però pot estar arribant a resoldre el problema a la zona d'ajuda.
Clar. El que passa és, clar, nosaltres, com més incidències rebrem, més atrafegats estem, menys temps podem dedicar a altres coses.
Doncs, a materialitzar els suggeriments, per exemple.
A constructivitzar. No sé si la paraula existís o no. Constructivitzar. És que m'agrada molt.
L'hem encunyada pel camí.
Sí, ja, constructivisme, ja anem per ahí.
Clar, ara s'ha posat de moda la bancarització. Pues jo, constructivació.
Constructivització
seria.
Això mateix.
ETC.
El primer és consultar la zona d'ajuda. Si allí no trobes el que vols, doncs el que és recomanable és cridar al CAU per fer una consulta. Si allí no... Normalment en el CAU sabem perfectament si és un error o no, si és una errada, no és una errada o què pot ser. Vale. Si és una errada i la podem resoldre perquè és clar que és una errada de la plataforma i té solució immediata, i ja s'ha acabat. Si no és una errada, sinó que jo el que vull, que és un suggeriment, a banda de dir-me-ho a mi, perquè veus a la cafeteria o m'envies un correu o el que siga, el que sí que ha de fer-se és posar el suggeriment en Gregal, que és l'aplicació que tenim de gestió d'incidències i de peticions. Gregal està accessible des de la pàgina principal de Polyformat, a incidències. Ahí pots dir si és una petició o és una incidència. Siga el que siga, quan m'arriba a mi, quan arriba al CAU i quan m'arriba a mi, jo també la classifique. Si considere que una cosa és una incidència i està classificada com a petició, la canvie i al revés.
Per tant, podria dir que cal fer els suggeriments, diguem, per la via que està pensada per això, no?
Sí, pots dir-me igual a la cafeteria, però a la cafeteria...
No.
Moltes coses, si no pren nota, se m'obliden després.
Clar. No, perquè el context és informal i pots portar problemes.
Ja. Bé, això quan alguna cosa que vols no està. No hi és. Bé, després, ja en el que és l'ús... El tercer punt del decàleg seria tornar a mirar la zona d'ajuda.
Una altra volta.
Si no, n'arribaré a Déu.
Si el suggeriment no és convincent, tornem a l'ajuda.
Perquè sàpigues el que pots fer-se i el que no pots fer-se.
Molt bé. Un poc repetitiu el del decàleg. Sí.
El quart és tornar al punt...
S'ha fet un bucle que retroalimenta.
Clar.
Torna.
Ara continua.
En tres bàsiques en tenim prou.
No, jo vaig dir que vaig a dir Déu.
I el 15?
De fet, sí. El 15 seria no demanar coses que no poden fer-se. A mi m'agradaria que Polyformat t'endivinera el pensament en fer la compra de Mercadona i quan arribar a casa ja tinguera el sopar cuinat i tot. Però no pot ser. Doncs és ser raonable.
Llevar i estendre la roba, sí, no?
Sí, sí, això sí. La pròxima actualització, la del dilluns que ve.
Que es corregisquen les tasques soles, per exemple.
Clar, això,
quan n'hi ha 300, no? Com clar, companys que això, en tenien 300.
No, no, això no pot ser, jo no puc fer marxa com pensé que cap programari pot fer marxa.
Però això vol dir, que, raonable. Vol dir que us passa, que us fan suggeriments de coses clarament impossibles.
Sí, sí, no vaig a dir ningú, però no vaig a dir cap, però sí, sí.
No direm noms.
No, no, ni noms ni suggeriments, perquè
som suggeriments porten noms.
No. Queda constància que tot el que li hem proposat ho ha mirat, ho ha analitzat,
sí, sí,
i ha vist les possibilitats.
Jo ho analitzo tot.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Ara toca el 6. O ja el 5 que deia més, no?
No, no. Ser raonable ja ho he dit.
Va, sí, sí.
No, tornar a ser raonable. No, tindré paciència, clar.
Vale.
Perquè jo, clar, com que jo soc usuari, també sé què passa. Jo vull els meus suggeriments, el vull satisfets, ja. Mm-hmm. Clar, però això no pot ser de la mateixa manera que no pot ser quan vas a comprar un cotxe, per exemple, que et fan esperar 2, 3, 4 mesos. Ara pot ser no massa perquè com no venem tant ja, però et fan esperar, no, nosaltres també, però no és perquè estem crevats de braços, prenent el sol, és perquè realment tenim molt de treball.
Clar, és que tots demanen coses, no és clar, només la persona que t'ho demana, però tens 1.000 d'usuaris, clar, no?
I que... No sou 200 persones,
no,
ahí, tots en el despatx.
Doncs,
I dins d'un cau.
A més. Doncs, tindre paciència. La sèptima seria ser empàtic.
Ser empàtic.
Sí.
Que no és el mateix que simpàtic.
No. Si a més eres simpàtic, millor.
No està de més.
No, no està de més, però ser empàtic. Perquè almenys jo quan ve algun professor o un alumne o el que siga a demanar-me alguna cosa, jo tracte de posar-me en la seva posició. Val? Però també m'agradaria que moltes vegades el que ve a veure'm a mi es posarà en la meva posició. Clar, jo estic tractant amb tu i per a tu el més important és el teu problema, però jo tracte amb tu i 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 així fins a 40.000 usuaris que tenim a Voliforma. Clar, això és un poc complex de gestionar, doncs. Ja portem set, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, si algú no té clar què vol dir ser empàtic, vol dir posar-se en el lloc de l'altre, no? De l'altra persona.
Això.
Està bé, clarir-ho tot.
Clarir. Sí. Bueno, puntualitzem. El 8.
Ser constructiu. Mal? Queixar-se per queixar-se està bé perquè te desfogues, però no porta enlloc. Val? A nosaltres no ens serveix de res el dir això no m'agrada, és una pi. Val? Sinó que a nosaltres el que ens ajuda és dir això no m'agrada, per això. O mira, jo estic parlant amb aquest company, i fem un intensiu o no de l'eina i pensem que seria molt millor el fer les coses d'aquesta manera. Uh-huh. Ja porte 8.
Sí, sí, i tant. 9.
A veure que no em repetisca.
O sí.
No. Vale.
Yeah.
Sí. Ser... no sé si la paraula seria responsiu. És dir, jo
també la podem encunyar perquè...
És que tampoc sé la paraula en castellà, no me sent bé de responsiveness de l'anglès. Sí. És dir, si jo faig l'esforç, encara que sigui el meu treball, de prendre la molèstia d'avaluar el que tu m'has dit i et demane confirmació o el que siga, donar-me-la. No que vingues a dir a mi m'agradaria això i després de que te ho ha fet no l'utilitzes o es queda ahí al limbo, val? O perquè pot ser estàs aturant tot el procés.
Altres peticions més
importants. Clar, saps?
I també donar un feedback, no?
Sí, això és feedback, però com que feedback tampoc és una paraula catalana, no sabia què dir.
Es pot dir retroalimentació.
Retroalimentació.
Sí. Ser retroalimentador.
Retroalimentatiu.
Sí, però retroalimentar el que siga, però a més en un prompte, que no trigues 3 anys en retroalimentar-nos.
Ah, exacte. Molt bé.
Val? Però, jo sí que puc tardar, exacte. Jo sí que puc trigar 3 anys en retroalimentar-te. Però és perquè he d'anar, el camí és molt llarg i he d'anar passa per passa.
I estàs però constructivisant.
Estic constructivisant. Sí, i ja porte nou. I el 10 seria llegir-te bé les 9 anteriors
I aplicar-les.
Interioritzar-les.
Molt bé, pues ara ja tenim un decàleg que el podeu enmarcar. Has vist? Penjar-lo... Vale, però aquestes preguntes tenen la segona.
Vosaltres preneu a broma, però jo trobo que algunes sí, perquè de vegades doncs, els us com a usuaris i on posa la primera, doncs de vegades se te n'oblida alguna. Encara que procures fer, jo estava contenta perquè estava mirant que sol fer com a mínim totes les que això.
Me vas a donar-te una altra.
Va. Això seria
un decàleg.
Vinga.
I és que si teniu alguna idea o algun suggeriment, digueu-lo.
Això és la més important. Cal fer
però constructiva, suggeriment... però constructivament, empàticament, constructivitzar-lo.
No us guardeu les idees o suggeriments.
No.
Exacte. Molt bé. Cal fer suggeriments amb simpatia, no? Menys queixes i més suggeriments.
Exactament.
Amb empatia.
Simpatia també.
De tot. Molt bé, no. Ho hem fet un poc de broma, però jo crec que
no, de broma, no?
A banda del que està repetit, jo crec que és un decàleg que està molt,
bé,
com
que t'he donat 11, és compensar.
Exacte, pots llevar un...
No, lleves. Quart, esto no. Vale.
De fet, jo trobo que revaloritza un poc el mitjà de... Un poc no, revaloritza per complet el fet d'un mitjà que és a través d'una pantalla, a través d'un ordinador, el fa més humà. Perquè a l'altre costat, exactament el que parlàvem l'altre dia, el cap i la fi, són pantalles, però estàs tractant amb gent. Jo de vegades penso, quan estic corregint les redaccions, com que no es veig qui són, de vegades és que pensa i jo aquí ho estic enviant fins que no els tinc a tots més o menys coneguts. Aleshores, una professora en els tallers deia, jo de vegades agrairia, i jo també ho compartia amb ella, que es digués la foto per saber la cara
ja que tenen. Suggeriment.
No, però no, ja tenim molta feina.
No, dona igual.
No me l'he guardat, però ara no us en dono ja en tenim prou ja.
I l'has fet empàticament?
Sí. No, és que és de veres, se'ns oblida que ells estan allí i que també quan estàs tu treballant, doncs és al cap i a la fi és un mitjà més, però les relacions finalment són humanes igualment.
Al final no hi ha un robot, al final de la cadena.
Jo agraeix molt les emoticones, a mi m'agrada posar-les. Sí, perquè al cap i a la fi de vegades la persona no li hagi massa bé el treball i no saps com posar-li, jo li poso un dit i dient-li que està molt bé, doncs sí.
No sabia això jo.
Val. Aleshores, una de les coses que crec que... Sí. No sé si ho vaig entendre bé o em va semblar. La interfície de poliformat. Podria arribar un dia que es basara un poc així en la interfície que tenen les xarxes socials, la més coneguda, Facebook? Què trobes? Un poc així un mur i deixar allí comentaris. No perquè és per aprenentatge. Això és...
No. És
que
em va
aparèixer sentir que deien alguna cosa, però no, m'ho vaig apuntar i jo dic, li ho he de preguntar a David quan ens veiem.
A veure. Passa per passa.
Sí. És que et dic que no.
L'objectiu de Facebook és un... L'objectiu de poliformat és un altre.
Clar, sí, ho he dit en mateix temps.
Això el que no vol dir és que en poliformat no es vagin a integrar aplicacions que afavoreixen les xarxes socials dins. No ho sé, suggeriment.
A classe, un company em va dir, Debbie, és que no sé on posar un avís que hi ha una sèrie de concerts que estarien molt bé. I clar, jo vaig mirar i dic, ja on ho deixo, vaig deixar fòrum. I es vaig obrir allí un fòrum.
Pots deixar un anuncis.
Sí, però és que, a veure, anuncis, ells com a tal anuncis em poden posar també. Val, no vaig pensar, veus, m'has fet reflexionar.
Mirar, punto.
Sí.
Comprovar.
Sí.
Zona d'ajuda.
Clar, però ells
punt 1,
volien...
3 i 4,
No, però és que els anuncis es mesclen amb els meus.
Ah.
És això el que jo, per això vaig pensar, si poso un anunci es mescla amb el meu. Era un lloc on ells pogueren anar i veure com un tau... Com un
tau un tabló d'anuncis, sí.
Aleshores que allí tingueren per a posar. I jo vaig obrir una pestanyeta en el fòrum, els ho vaig deixar, dic, si teniu alguna coseta que voleu que tots sapiem, ho deixem, fem un avís i ja està.
O pots fer-los arribar, des del fòrum està molt bé, i també de correu intern.
Sí, correu intern, sí, el que passa és que era perquè ho tingueren i sempre que vulgueren. A banda de correu intern, el xicó feu el correu intern i a banda jo ho deixia.
Fòrum sembla la millor alternativa.
Sí, fòrum, és que anuncis es mescla més meus en tasques i no veia que... Ja. Que no estava compatible jo. Doncs res, això.
Jo tinc dos preguntetes ja per acabar. Quan està prevista la segona jornada de Poliformat i si us heu plantejat organitzar-ne alguna per a l'alumnat?
Doncs no, per a l'alumnat no que jo sàpiga. I la segona jornada encara no hem acabat. En la cua de la primera, jo crec que és massa pront per organitzar. Sí que volem fer-ne més, perquè, com he dit al començament, ha sigut molt positiva per a nosaltres. Encara que potser no hem respost tan aviat com voldríem, però sí que farem més, clar. No sé quan. No ho sé.
Però no trobes que també seria interessant per als alumnes?
Sí, jo sí que jo trobo que seria molt útil també, perquè també són una part molt important dels nostres usuaris. De fet, són més que,
són la part.
Que els professors.
Són la part.
El problema pot ser d'organització,
sí,
perquè
no,
tu, professors... No sé quants valen 20, però suposa que si som, crec que així al poli som 2.000 o així, i valen vindre 200, si som 38.000 alumnes, si venen el mateix percentatge, com pot gestionar-se una reunió de 4.000 persones?
A mi és difícil, però anem fent sessions...
Sí, no ho sé.
Per escoles...
És difícil, però...
És molt interessant. Suggeriment. I se me l'apunte jo.
Sobretot, jo estava pensant...
Sí,
en un col·lectiu, no? Per exemple, així hi ha gent del PAS, no? Encara que és PAS, però és alumna al mateix temps,
sí,
no?
Jo mateix.
Val? És del PAS, és alumna... I igual té uns quants anys més i no està tan tret en les eines informàtiques com qualsevol que entri ara a la universitat, no?
Uh-huh.
Aleshores, aquesta gent crec que necessita un reforç en l'eina, perquè s'apunta a valencià, s'apunta a anglès, on s'apunten. A voltes la pregunta és, he d'aprendre valencià o he d'aprendre informàtica? Arribar a valencià, saps què vull dir-te?
I alguns diuen, està en Poliformat? La pregunta a vegades és, està en Poliformat? I ja sembla que es frena.
Si no està en Poliformat, no existís.
Però és a dir, que igual és interessant, no?, plantejar-se alguna sessió.
Doncs prenc nota, perquè sí, a mi també em pareix molt interessant.
Sí, jo estic completament d'acord amb Elisa, i a més per l'ambient que tu perceps en les classes, moltes vegades ells mateixos, això no podria ser així, això no podria ser així d'aquesta manera, i clar, jo a vegades ho dic, no patiu que com a mínim li ho comentarem a poquet a David i ells ja aniran fent, com a mínim que sàpien, o sigui, són actius realment en l'eina, i si veuen que el professorat també s'implica, ells ho agarren amb més gana, si no s'implica... Ostres, no es convences, no, perquè,
no.
Perquè és molta faena, és molta faena. És un mitjà molt bo, però també l'has de fer molt amable. I donar-vos l'enhorabona, perquè vam veure les cares de tot el món i vam veure la cara humana, no de Poliformat, i em vaig alegrar molt d'anar-hi.
Molt bé, la cara humana, m'ha agradat amb això. Moltes gràcies, David.
A vosaltres.
Gràcies.
Vinga, gràcies.
Adéu.
A continuació, escoltarem Riu Força, del disc Sàmara.
Damn. estimaré a les fosques de matinada con la ciutat ensomiada vaig de a la flameta d'un ciri com un estell un suau sobre les parets la teva pell tendrà i sensual l'instint i la terra carmí porcellana. La quietud regnarà, tots els sorolls de la plaça ja silenciats, la calma al mar i desitjos, les fletxes per caçar estels. T'estimaré tot el que s'estimar, t'estimaré amb tota la força. Creixerem com la lluna, regarem les plantes del terra, brillarà els teus ulls, pètals de vida, saba nova de les branques fins les mans. La terra erissada, per torrenteres, per penya-segats, força d'avenç de boscos i des d'aquesta ciutat. Com aigua baixaré pel barranc de l'infern, va tan seguies, va serrant les tarongeres, arribaré a la sabor fins la meua flor. Terres de la vall més digna et portaré, fils i botons, draps, abrigalls, mocadores, tu em brindaràs tomàques i vercocs de l'horta i el secà, herbes medicinals. S'estimar, t'estimaré amb tota la força, t'abraçaré de forma sincera, t'abraçaré tota sencera, tot el que de tu conec, portes i laberins, costeres i coixins, precipicis i ponts, jo amb bordes, matisos, contradiccions, somnis, malsons del migdia al sol i amb tron rosada del migdia al sol i amb tron reixiu del migdia al sol. Si les portem en cura, troben el seu camí, finalment tancaran en cicatrius de mena, més fortes que el propi cuí. Com aigua baixaré pel barranc de l'infern, va tan sec i es va serrar les tarongeres, arribaré a la sefora fins la meua flor. Terres de la vall més digna et portaré, fils i botons, draps, abrigalls, mocadores, tu em brindaràs llimes i bresols de l'horta i el secà, d'entre serres a la mar.
UPB Ràdio, 102.5.
En Plèiades millorem el llenguatge. I després d'escoltar Vercel, el grup de cançó que fa música d'autor, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat als mots, enllaç i etiqueta, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb David Roldán. Tot seguit escoltem les frases que ens llegeix Toni.
Hem trobat un web en què hi ha enllaços a diferents recursos per aprendre no sols valencià, sinó també anglès, alemany o fins i tot grec modern. La meva amiga ha posat una etiqueta amb el meu nom en una foto que té penjada de la festa i a mi no em fa gràcia que qualsevol em puga cercar i veure-la.
Pel que fa al mot enllaç, és l'equivalència que s'ha donat en valencià al substantiu anglès link. Aquest terme s'usa en el context de la informàtica i es refereix a l'element en un document, generalment d'hipertext, que permet de connectar amb altres documents o parts de documents. Recordeu que en valencià diem enllaç en comptes de l'anglicisme link. Podem afegir que per a referir-nos a l'acció d'interconnectar un document o una part d'aquest amb d'altres mitjançant un enllaç, s'ha de dir enllaçar i no linkar, linkejar, ni cap derivat de link. Quant al mot etiqueta, és l'equivalència que en la nostra llengua s'ha donat al nom anglès tag. Es refereix a l'identificador marcat en cometes que s'assigna una dada com ara una imatge digital o un arxiu informàtic. Aquest tipus d'identificador permet de descriure la dada i de recuperar-la navegant o fent una cerca per la xarxa. Recordeu que en valencià diem etiqueta, en comptes de l'anglicisme tag. Per tant, l'acció de posar una etiqueta s'anomena també etiquetar. I ara volem que penseu què significa aquesta locució en valencià. Toni és la llig de seguida.
Encara que ens va donar les instruccions per al treball a boig i empentes, els resultats van ser bons.
Aquesta frase, a boig i empentes, es diu per a indicar que algú ha fet una acció de pressa o precipitadament.
I ara escoltem la cançó de Bressola, Joan del Riu.
We'll be right back.
Estàs en Pleiades.
En la 102.5 de l'FM. I després d'haver escoltat aquest treball composat i dirigit per Xavier Lloses, donem pas a l'apartat de Preguntant es va Roma. Després de fer-nos visitar el castell de Sagunt, el viatge pel País Valencià de Joan Fuster ens torna a portar avui a la capital del Camp de Morvedre. Toni?
A més del castell, Sagunt custodia avui altres restes monumentals del seu passat insigne. Després de la Segona Guerra Púnica, que, com ja vam assenyalar, va prendre com a casus belli, ai, la destrucció del poblat valencià, els romans promogueren la reconstrucció de la ciutat. El primitiu i socarrat vilatge ibèric es va transformar aleshores en una kiwitas de certa categoria. Les dimensions del seu teatre ho delaten i cabien, es calcula, prop de 8.000 espectadors. Encara es conserva el teatre romà en un flanc de la muntanya, esgalabrat, venerable. Bé que edificat sobre el patró habitual d'aquesta mena de fàbriques, posseix unes sorprenents condicions acústiques i des de la seva graderia semicircular es divisa un bell panorama de cultius amb la mar al fons. A la vora del Palància es troben uns altres vestigis romans, els del circ, i després més pedres de la mateixa prosàpia, com ara les làpides i escultures del Museu Arqueològic. Al nucli de la ciutat resten molts menys records visitables. L'església del Salvador, a l'entrada per València, data del segle XIII. Posseix una façana d'aspecte romànic, però la seva estructura és ogival. L'església arxiprestal de Santa Maria, també gòtica, començà a construir-se el 1334 i encara que fou reformada al segle XVII, guarda les seues portes laterals primitives, severes i elegants. Pot ser algun casal, més o menys sofisticat per adobadures successives, al·ludix a caduques opulències patrícies i eclesiàstiques. Els carrers i les places de Sagunt, d'altra banda, es mantenen aquell to plàcid, franc i net de ruralia acomodada que caracteritza els pobles poderosos del nostre litoral.
I la pregunta d'aquesta setmana és...
Des que Joan Fuster visita Sagunt a les darreries de la dècada del 1950 o a començaments de la següent per escriure el seu viatge pel País Valencià, algunes coses han canviat a la capital del Camp de Morvedre. El teatre romà ja no està esgalabrat, com deia el suecà. Ha sigut objecte d'una cèlebre i polèmica rehabilitació que avui permet fer ús d'aquest edifici, el més antic de tots els teatres valencians, per a la funció per a la qual fou originàriament construït, la representació d'obres teatrals. Ben diferent ha sigut el destí del circ romà, que Fuster encara pogué contemplar i nosaltres ja no podem veure a penes. En un dels casos més greus i vergonyosos d'espoli del patrimoni valencià, aquest circ romà va ser destruït quasi totalment en les dècades del 1960 i 1970, a fi de construir el seu solar venerable anodins edificis d'habitatges. Quan el visità Fuster, el circ era considerat com un dels monuments de l'antiguitat saguntina que havien arribat al segle XX en millors condicions de conservació, però actualment només ens en queden les restes d'una porta, la Meridional. Podríeu dir-nos en quina adreça es poden veure encara aquestes restes?
Repetim la pregunta.
Podríeu dir-nos en quina adreça es poden veure encara les restes de la porta Meridional del circ romà de Sagunt?
Ara sí. Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us demanàvem quin era el nom ibèric de Saguntum i la resposta correcta és la dona Toni.
Bé, tal com testimonien les monedes de l'època ibèrica, l'actual Sagunt s'anomenava en aquell temps Arce. La ciutat d'Arce tingué la seca més activa de tot l'actual País Valencià, fet que mostra la importància d'aquesta població en aquell període. També durant l'etapa romana, Saguntum fou la ciutat més important de les nostres terres, per damunt fins i tot de Valentia, l'urbs fundada pels romans en les maresmes del Túria més d'un segle després de la destrucció d'Arce pels cartaginesos.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Lluc Gavaldà Peris. Lluc, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València situat a l'àgora del campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb aquest refrany. Si la Candelària plora, l'hivern ja és fora. Si la Candelària riu, ni hivern ni estiu. Com que aquesta setmana s'ha celebrat la festa de la Candelària i ha plogut, podem considerar, seguint aquest refrany, que ja s'ha acabat l'hivern. Encara que també podem fer cas d'una altra versió menys optimista del refrany i pensar resignadament que tant si plora com si deixa de plorar, 40 dies d'hivern ens tocarà passar.